Día.
Hola, molt bon dia.
José Miguel García, vocal de l'MD de Valldoreix de Ciutadans, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
I Lourdes Llorente, regidora de la CUP, bon dia.
Molt bon dia.
I, com dèiem, Gemma Aristoi acaba d'entrar ara mateix. Molt bon dia, Gemma Aristoi, regidora d'Esquerra.
Molt bon dia a tothom.
Molt bon dia. Doncs començarem parlant del tema, diríem que és el tema de fa pràcticament 2 anys i des de que hem tornat de vacances, inclús incloem les vacances de Nadal, també ha sigut el tema de conversa, que és aquesta explosió de contagis amb la variant Omicron de Covid-19. Que ens ha tingut, diguem, a tots, qui no està confinat o ha estat confinat o té algun amic o té algun familiar, perquè realment els contagis ha sigut exponencial. L'inici, a més, del segon trimestre escolar ha fet que, diríem, la relació dels alumnes a les classes també s'hagi multiplicat encara més els contagis. I de fet, just ahir, les dades deien que havíem registrat el rècord de contagis en només 24 hores, 550 persones, 550 santcugatencs i santcugatenques que havien sigut positius en només 24 hores. I un d'aquests positius també és el de l'alcaldessa Mireia Ingla, que ahir també anunciava que està dintre d'aquesta estadística. Evidentment, no se n'ha escapat i haurà de fer quarantena a casa durant una setmana, perquè a més té símptomes, pel que tenim entès, lleus, però té símptomes de Covid. Per tant, que es cuidi i que es millori tant ella com la resta de santcugatencs que estan contagiats. I precisament us volia preguntar com ho esteu vivint des del punt de vista, diguem, personal o professional, no sé si inclús a les feines, us està afectant en la feina, els que, diguem, no teniu dedicació completa a les regidories. I també volia afegir un detall més, que és, em va cridar l'atenció una opinió, un article d'opinió que va publicar a Cugat Media l'Assun Reyes, la exregidora d'Iniciativa, però també molt activista en general a la ciutat, en temes sobretot mèdics, i reflexionava de que potser des dels mitjans i des de tots els àmbits estem donant potser massa informació i que estem espantant una miqueta a la gent. No sé, les dues coses, una mica de... Us deixo barra lliure perquè comenteu tant això, no?, el que opinava l'Assun, com també com ho esteu vivint i com si us està afectant en el vostre dia a dia, no tant la malaltia, sinó doncs, els confinaments que impliquen els contagis. Comencem per tu, Carles.
Molt bé, doncs sí, no? Tenim dades tant a Sant Cugat com a la comarca, al conjunt de Catalunya i una mica a tot arreu, a tot el món, no? Quasi podríem dir, doncs que reflecteixen les peculiaritats d'aquesta variant Omicron, que, en fi, una mica el que anem veient doncs és que té una capacitat d'estendre's i de contagiar doncs disparada, que afortunadament, potser per les situacions que se m'escapen, però científiques de la pròpia variant, i perquè doncs, molts estem, la immensa majoria, no, vacunats o ja l'hem passat, etcètera, doncs l'impacte en termes de gravetat sanitària no és tan elevat com altres variants, però tot i així té un impacte enorme, molt important, no? Per tant, jo crec que el primer que pertoca és desitjar això, una ràpida recuperació, en fi, que passi ràpid i lleu a totes les persones afectades, i en particular a la nostra alcaldessa, la Mireia Ingla, no? Que li desitgem doncs, això, doncs, que el seu confinament doncs, que sigui lleuger i que li permeti mantenir més o menys l'activitat i tirar endavant com a tothom. Clar, això té un impacte enorme, perquè en termes de salut, no? Per començar, perquè més enllà de la Covid, en fi, hi ha l'impacte també en termes de salut mental, molt important, que va aflorant d'una manera progressiva i al qual s'ha d'estar atentament atent, no? Però també l'impacte amb altres malalties, amb altres atencions sanitàries que són necessàries i que en alguns moments es poden estar veient afectades en termes d'endarreriments, d'altres actuacions del sistema de salut i que en fi, que això té una afectació molt important. Però també amb l'economia, en tot l'àmbit de la restauració, les activitats turístiques, etc, evidentment, però també en el conjunt del sistema, en termes de que moltes empreses doncs, tenen un nivell de baixes importantíssim que en molts casos està obligant a aturar cadenes de producció, a aturar l'atenció, a aturar l'activitat o almenys a frenar-la. Bueno, en termes d'afluència, de consum, diguem, que tingui aquesta connotació presencial. Bé, i tot plegat doncs, és una contribució més a accelerar la inflació. En fi, hi ha una situació complicada. A les escoles, doncs, jo crec que els que són pares ja ho haurem veient, no? Estem aquí tothom doncs, fent tests d'antígens quasi continuant una o l'altra, perquè van sortint casos positius a les aules, i la situació doncs, és complicada, és complicada. I respecte a l'article que publicava la nostra antiga companya, el consistori, no? La Son Reyes, no sé, jo puc entendre les coses que són dubtoses. No? L'estratègia comunicativa òptima, doncs no sé quina és. Jo sí que, així a priori, com et diria que hi hagi informació és important. És important en termes de sensibilització, també. És important perquè jo crec que, diguem-ne, si hem aconseguit un nivell de corresponsabilització de la societat doncs, molt elevat en part és perquè aquesta informació doncs, ha fluït i ha estat intensa, s'ha canalitzat de tot arreu i diria que això també està generant un impacte que malgrat que les dades generals no sé, a nivell estatal, etc., doncs, no són ni molt més els que voldríem, en termes d'impacte agregat, en fi, els indicadors obertats són molt negatius, però doncs, podrien ser pitjors, les coses sempre poden ser pitjors, no? I al final doncs, bueno, no sé, és un element dubtós. Jo crec que entre tots hem de generar doncs, això, un clima amb el qual tothom entenem que hem de ser prudents. No es tracta de generar por, però sí prudència. Però entenc que pot ser un aspecte dubtós.
Molt bé. Moltes gràcies, Carles. Gemma, d'Esquerra.
Sí, bon dia. Bé, puc afegir alguna coseta, però el Carles ja ha fet un marc bastant general. Certament doncs, aquests casos ens van passant, alguns... Com deia la setmana passada així en l'estona que parlem així directament nosaltres només, alguns hem anat com esquivant i de moment hem tingut la sort de no tenir ni cap contacte superproper ni estar afectats per la Covid, però certament sembla que amb aquesta variant tard o d'hora ens arribarà el moment, així que estiguem preparats una mica amb aquesta mirada que deia de prevenció, de protecció al màxim. Aquesta variant es contagia molt, però és que, a més, crec que abans de les festes no, tots ens havíem relaxat i ja semblava que amb la vacunació ja estava tot salvat i ja ho teníem. I aquesta variant doncs, ens ha generat certa incomoditat i bé, de nou hem hagut de recular aquesta interacció social que no ens esperàvem segurament per les festes, però que hem anat fent. No? Crec que és molt, molt, molt important la tasca que està fent el Departament d'Educació justament amb la mirada i amb la voluntat de mantenir les aules obertes. En alguns casos, certament, no? Com deia el Carles, és veritat que és complicat i quan hi ha casos doncs, genera doncs, anar fent aquests testos i confinaments a casa i aquestes anades i tornades, però és essencial perquè justament doncs, és aquest espai també d'interacció, de creixement, de compartir amb edats doncs, això, no? que estan en formació i que, bueno, jo com a mestra, què he de dir, no? Són les edats que són essencials també per la formació al llarg de la vida. Hi ha hagut algunes etapes, a més, de joves que ja s'estan perdent grans moments, no? Com el primer curs de carrera, que ho estan fent tot a nivell virtual i és certament complicat i jo crec que per poc que es pugui, doncs això, no? S'ha d'anar avançant i procurant aquesta presencialitat, sobretot a les escoles, als instituts i doncs, tota la resta d'espais de formació que siguin possibles. Amb tot això doncs, podríem agrair no, també tota la feina que estan fent tot el sistema sanitari, perquè si estan deixant realment la pell, podríem dir ja la vida, amb la dedicació i amb la involucració que tenen, en alguns casos fins i tot doblant torns i una situació laboral segurament bueno, no desitjada, no? Però que continuen al peu del canó per donar-nos resposta. I afegir també en aquest bloc de personal als farmacèutics, no? Que justament per facilitar una mica aquesta feina i aquests testos d'antígens ràpids que possibilitant doncs, que les cues al cap s'alleugereixin una miqueta. Com ho estem vivint, doncs, ho dèiem abans, no? Una mica jo ho vaig veient passar, aquí a l'Ajuntament doncs, hi ha hagut una baixada de personal justament perquè s'ha tornat a recomanar que es faci més teletreball. No? Amb allò que teníem alguns dies de presencialitat doncs, hem reduït de nou amb la intenció, amb la voluntat d'anar-nos doncs, protegint al màxim. I és veritat que, dèiem, no? Hi ha molts contagis, efectivament, i també hi ha entre el personal, per sort, no? Doncs ara s'està vivint, com dèiem, amb més lleugeresa, no? però és així. I amb la intenció i amb la voluntat sempre posada que els serveis públics municipals doncs, estan a disposició, que no tenim mancances, malgrat en alguns casos doncs, genera certes complicacions i no és del tot fàcil mantenir personal quan ens estan de baixa per Covid i altres per altres afectacions que també continuen. A nivell de les dades que preguntava, jo crec que, com comentava el Carles, és per responsabilitat les institucions hem de tenir aquesta pantalla transparent i hem d'anar manifestant i expressant no, què és el que està passant amb la màxima rigorositat, amb la transparència i procurant fer el màxim de pedagogia. Jo crec que justament amb la roda de premsa que fan a nivell de govern, per exemple, es van a aquesta línia i tots els portals que han anat obrint al llarg de la pandèmia doncs, amb les dades Covid, que estan justament especificades per comarca, per territori, per municipi, etc. No? També és veritat, penso, era aquí no voldria llançar cap, cap pollit a cap mitja, però és veritat que estem en una societat que tot ho volem molt immediat i que potser aquestes recomanacions o aquests protocols o així, a mesura que es van treballant, anem fent doncs, primer llançaments de titulars o de frases que són les impactants, no? I això pot ser el que genera incertesa o inquietud, no? com manifestava l'Assun. Jo crec que, de totes maneres, és important que anem treballant en aquesta línia d'explicar amb rigorositat què és el que està passant, que fem la lectura tal com ha de ser de les dades. No? Es poden interpretar de diferents maneres. No, no. Doncs què és el que diu, allò que s'expressa a peu dels gràfics amb el màxim de detall possible. No? I és veritat que, com anem amb aquesta revolució, no? tan ràpid tot, doncs a vegades es fa difícil o només ens quedem amb els titulars i d'aquí que es generi una mica més d'inquietud o incertesa. Però jo aposto perquè es continuï amb aquesta transparència i amb aquesta exposició de totes les dades. A vegades incomoden, però s'han de saber i s'han de donar a conèixer.
Mm-hmm. Això és un debat, aquí faig una, com que em toca una mica per la professió, és un debat que sempre es té en casos així, no? És a dir, si no en parlem, et diuen que ho minimitzes, que és molt important, que està afectant a tothom i no en parles, i si en parles que infoxiques, no? Que dones massa informació. Bueno, suposo que l'equilibri algun dia l'acabarem trobant entre tots plegats. Francesc, per part dels socialistes. Francesc Aguilar.
Bé, primer de tot, doncs, en nom del PSC de Sant Cugat, doncs, desitjar doncs, que l'alcaldessa Mireia Ingla doncs, es pugui recuperar quan abans millor i que tingui doncs, els símptomes doncs, més lleus possibles. Després, doncs, a nivell de dades, doncs, tenim unes dades molt altes, però no són dades altes des de fa una setmana, sinó des de fa 3 o 4 setmanes, doncs, que portem doncs, una mitjana diària pràcticament de 400 positius a la nostra ciutat. I això doncs, bueno, ens col·loca, doncs, igual que altres ciutats de Catalunya, doncs, amb una incidència molt alta i que obliga doncs, a nivell de Catalunya doncs, a posar doncs, unes restriccions, no? Restriccions doncs, que sembla ser doncs, que aquesta setmana el toc de queda doncs, finalitza. Veurem això doncs, com afecta doncs, si hi ha noves obertures pel sector de l'oci nocturn o els bars musicals doncs, poden obrir més enllà de les 12:30 de la nit. I, per altra banda, doncs, bueno, també posar la nota positiva la notícia que va sortir dels tests d'antígens, no? que per fi doncs, el govern d'Espanya doncs, ha regulat el preu de la compra, no? Ja que a les últimes festes nadalenques doncs, aquests tests d'antígens doncs, bueno, es va disparar la demanda, no? De tothom volia tenir algun per fer-se la prova, no? Abans dels sopars i dinars de Nadal. Ara, doncs, per sort, doncs, ja s'ha regulat, ja és un preu bastant coherent i, per tant, doncs, és una manera també doncs, que la gent doncs, pugui utilitzar aquests tests d'antígens, no? per tal també d'evitar el col·lapse doncs, a les urgències per fer-se els tests i els PCRs a les persones doncs, amb simptomologia o que han tingut contacte estret amb altres persones que han donat positiu. Jo crec que també sóc una persona bastant optimista o així m'agrada ser. I sobre la situació del Covid, no? que estem passant, crec que també hem de ser optimistes i tenir una mirada retrospectiva a fa un any. No? És a dir, la situació, per exemple, doncs, és millor a nivell de morts i a nivell de restriccions, no? És a dir, fa un any pràcticament doncs no hi havia pràcticament vacunes, és a dir, les úniques persones vacunades eren les persones que estaven en residències de gent gran i el nombre de morts estava disparat. Sí que és cert, doncs, que el nivell de contagis no era tan alt com l'actual, però sí que la situació era molt pitjor i sobretot hi havia una situació de por a agafar-te al virus i que poguessis, doncs, a part d'anar a la UCI, doncs, possibilitats de morir. Ara aquestes possibilitats de morir, gràcies a la vacunació exitosa i massiva de tota la societat catalana i espanyola, doncs ha ajudat a que el risc de mort, doncs, baixi molt i com així ho demostren moltes dades i molts informes. Per altra banda, doncs, bueno, comentaves el tema de les notícies, doncs, que van sortint dels mitjans i de la premsa. Al final, doncs, bueno, és la vostra feina i és el tema d'actualitat, no? Sí que és cert que és un tema d'actualitat, doncs, que dura 2 anys i que tampoc sabem fins quan, doncs, arribarà, no? És a dir, no sabem si a l'estiu, doncs, això passarà de pandèmic a endèmic i, per tant, doncs, serà, doncs, com una grip i no caldrà ni vacunar, o potser caldrà només vacunar-se un cop a l'any i tampoc se li farà molt de cas. Però, bueno, també és cert, doncs, que en aquesta última setmana també hem tingut la notícia que ha sigut pràcticament de la setmana del tenista Novak Djokovic, no? que no estava vacunat, el van deixar entrar a Austràlia, després, finalment, s'ha tingut que... bueno, l'han deportat, és a dir, no pot tornar a entrar a Austràlia. Doncs això també és un símptoma, no?, de que hi ha persones, doncs, que mouen doncs, milions de persones al món que també han de donar exemple, no? Tant a nivell esportiu com també a nivell personal, no? I amb la situació que tenim, doncs, persones, doncs, que tenen aquest tirón mediàtic haurien de pensar una mica en la societat, que viuen en una comunitat i que han de donar exemple també a la gent que ho està passant malament. Poc més a dir, hem de continuar, doncs, bueno, convivint amb aquesta situació, que és una situació, doncs, que no ens agrada a ningú perquè no veiem el final del túnel. Però, bueno, intentar passar-ho el millor possible, amb la mascareta, amb la distància, intentar, doncs, les reunions, doncs, ara han passat pràcticament la majoria a nivell telemàtic i, bueno, adaptar-se com es pugui.
José Miguel, per part de Ciutadans. Sí.
Bueno, primero, sí, ¿verdad? Sí, que había un problema con el micro. Bueno, primero de todo, quiero desear una pronta recuperación a todos los pacientes de COVID y animar al resto de la ciudadanía a seguir con las pautas que en cada momento se van estableciendo para luchar con esta pandemia. A nivel personal, pues como todo el mundo, luchando con este entorno que cambia día a día, de incertidumbre, pero intentando hacer un esfuerzo para llevar con el máximo de normalidad las actividades personales, las actividades profesionales. No es fácil porque el entorno cambia cada día, es todo muy complicado. Siempre es complicado, pero ahora con esta pandemia pues todavía más. Pero no nos queda otro remedio que luchar y esperar que, bueno, pues un horizonte temporal lo más próximo posible podamos salir de esta pesadilla. Respecto al tema del artículo este de la información, y sobre el miedo al exceso de la información, pues la realidad es que sin duda hay un aluvión de información disponible ahora cada vez que hay un tema de relevancia, que es algo a lo que tendremos que acostumbrarnos. Pero yo no creo que lo debamos considerar como algo negativo o como porque sea un exceso de información. Las nuevas tecnologías que permiten un acceso más rápido y más amplio, una mayor velocidad de difusión de la información. Esto es algo que es una realidad, que la tenemos ahí y que la hemos de acoger positivamente, sobre todo en una sociedad democrática y sana como la nuestra. Lógicamente hay que velar porque los medios de comunicación procesen y canalicen constructivamente esta información, porque si esta información pues no se elabora adecuadamente o no se plantea pues de manera que el usuario final pueda asimilarla como corresponde y sacar sus deducciones, pues bueno, pues sería, entonces sí que deberíamos tener temor a esto. Por tanto, a la información hay que velar porque sea veraz, ¿vale? Porque sea diversa, sea contrastado y contrastada y el usuario final pues sobre esta base pueda forjarse sus opiniones. Con el tema del COVID, el ritmo de la evolución de la pandemia, de los avances médicos, de las normativas que hay en cada momento, etcétera, genera tal cantidad de información que realmente desborda. Pero, repito, no hay que tenerle miedo a la información. Eso sí, los responsables políticos tenemos que velar para que, especialmente los medios públicos, ¿vale? O sea, lo comentabas, los medios públicos ejerzan su actividad proporcionando a todos los ciudadanos esa información que decíamos, de calidad, veraz, diversa y contrastada. Por tanto, miedo a la información, al acceso a información no, pero sí exigencia de calidad, especialmente en la que procede de medios públicos.
I així ho procurem, José Miguel. Moltíssimes gràcies. I correcte. Lourdes, per part de la CUP.
Bé, queda poc per dir, no? Jo... Sí, clar, estic d'acord amb quasi totes les afirmacions que s'han fet, les comparteixo, i jo crec que, sobretot, ara, a hores d'ara, el que tenim que fer és tenir cura de la... cuidar de la gent del nostre sistema sanitari, apostar per un sistema sanitari públic fort. S'ha demostrat amb aquesta pandèmia d'una manera brutal com és important apostar per aquest sistema. Cuidar dels nostres sanitaris, perquè són els que, com s'ha dit, s'estan deixant la pell i estan arriscant la seva vida. I intentar recompensar-los i dotar el sistema de mitjans suficients perquè ells puguin també fer els seus torns de descans, etc. I també posar potser la mirada en com afecta a diversos sectors de la població molt més que d'altres, no? Sobretot a les persones grans, la soledat en la que estan vivint de vegades quan tenen l'enfermetat. Hi ha tota una generació de gent que s'està morint sola. Ara, la pandèmia actualment, el nombre de funcions sembla que és més reduït, però jo vull apel·lar una mica també a si s'ha de reconsiderar una mica com tractem la gent gran que està malalta. També pensar en els adolescents, en la gent jove que està vivint una adolescència molt complexa, en el moment en què ells tenen que sortir, desapegar-se de les seves figures de referent fins ara i construir una personalitat pròpia, que això es fa socialitzant amb els teus iguals, ho tenen més complicat que mai, i també pateixen aquesta manera de vivir una mica estranya i sembla que hi ha una certa afectació emocional, no?, en ells. També hem de cuidar-los. I sobretot també les persones que treballen en economia submergida i en treballs precaris, que són una bossa de treballadors i treballadores que s'han vist afectats de manera molt gran, no? En relació a com ho vivim a l'Ajuntament, des d'Innovació i Tecnologia, que és una àrea que portem des de la meva tinença d'alcaldia, des d'un començament vam apostar per reforçar tot el sistema informàtic i que la gent pogués teletreballar. Això té moltes dificultats, però bé, són tècniques i s'han de superar. Fem les reunions que hem de fer, les fem telemàtiques. De vegades, inclús, pot ser... més eficaç, però sí que és veritat que el contacte personal fa moltes vegades que parlant sembla de coses que no tenen res a veure, surten idees que de vegades el treball telemàtic no et permet. En el meu cas personal, jo treballo en el sector jurídic, a part de l'Ajuntament, i és un sector que s'ha adaptat prou bé a les, als límits que s'imposen pel coronavirus. S'han fet assistències a detinguts per videoconferència i per telèfon, cosa que no mai s'hauria pensat, judicis per teleconferència. S'ha adaptat d'una manera prou ràpida, però evidentment afecta, com afecta tots els treballs de tota la cadena, com deia el Carles, no? Perquè ara que un dona positiu en un jutjat, el jutjat queda tancat, els judicis es tenen que suspendre perquè hi ha un advocat potser confinat o un testimoni. Clar, està afectant a tothom. Però bé, jo crec que no s'està afectant d'una manera dramàtica, almenys en aquest sector. I ara els advocats anem fent doncs, reunions telemàtiques amb els clients. És veritat que l'acompanyament personal cada vegada es precisa un client no el pots fer d'una manera tan acurada, però ens anem sortint. I respecte a la informació, pues, jo volia afegir que, a veure, l'article, si es llegeix bé, no parla d'informar, sinó de com s'informa, com se gestiona aquesta informació i si cal donar les dades de determinada manera, sinó que hi ha precisament que donar-les d'una manera que s'entenguin, que es puguin entendre i que parlar de vegades en termes absoluts no aporta més informació, sinó el que aporta és inquietud. I jo, per l'última cosa que volia afegir és que tenim un debat sobre la taula, sobre els vacunats, els no vacunats, el carnet Covid, el passe Covid i el no passe Covid, i jo crec que tenim com a societat una població que pensa de manera diversa i que s'han d'intentar respectar tots els pensaments i treballar perquè tothom pugui tenir els mateixos drets i exercir-los d'una manera normalitzada. És complicat, però crec que és en allò en el que hem de treballar i no simplement prohibir, prohibir i prohibir.
I res. Molt bé. Moltes gràcies, Lourdes. Doncs tanquem l'apartat Covid. Sí, Carles? Sí, digues. Digues, digues.
No, és que, clar, hi havia molts aspectes, alguns els tenia apuntats, són molt rellevants i alguns d'ells els ha dit ara la Lourdes i volia aportar-me un parell de coses. Una primera, la Lourdes ha mencionat de la gent gran i dels joves, dels adolescents, etc. A veure, és un tema absolutament crític del que estem vivint. I aquí hi ha una afectació que ella ja ho ha mencionat i que no m'hi estenc, però que és importantíssima, és importantíssima. Després també mencionar, perquè és també importantíssim, que si no recordo malament, crec que va sortir publicat ahir per Intermon Oxfam, que parlava, en fi, de com estan anant les coses en termes generals, en termes de repartiment de riquesa, en termes de nova pobresa, etc. I que són dades dramàtiques, són dades terribles d'increment, diguem-ne, de persones que estan per sota del llindar del que està considerat que és pobresa, un increment enorme, i d'una hiperconcentració encara molt més exagerada, que ja era inacceptable, de la riquesa en general. I no volia deixar-ho. Clar, al final, amb un procés com el que estem vivint, tot el que és l'economia digital, que és bastant concentrada, doncs, en fi, ha viscut un alça immensa, no? I, per tant, hi ha una diferència de riquesa encara més exagerada i encara més perniciosa, deixem-ho clar, amb poques mans. I aquest està agreujant de manera molt accelerada des de la pandèmia. I un tercer element, que també és fruit d'estadístiques publicades justament, és el de les migracions. La immensa majoria de municipis de l'entorn metropolità, i en particular del barcelonès, estan perdent població en favor d'àrees més descongestionades. Clar, Sant Cugat, que té un model de ciutat doncs, que s'assimila una miqueta més a aquestes àrees més descongestionades, és dels pocs municipis que ha guanyat població durant l'any passat. Bé, aquest és un altre fenomen molt a l'impacte en general, però també específicament en Sant Cugat, perquè vull recordar els baròmetres, per exemple, que publica trimestralment l'Ajuntament de Barcelona, indiquen que un terç de la seva població voldria marxar del municipi. Aquella dada probablement és extrapolar a altres municipis assimilables, com ara l'Hospitalet, etc., o possiblement. I probablement ho fan doncs, buscant entorns urbans més semblants. No? I això, doncs, la pandèmia també ho agreuja. i són elements que potser no són molt d'avui per demà, però que són elements que hem de tenir presents de cara a les grans configuracions que estem plantejant al nostre ajuntament, com ara la funció, diguem-ne, de Can Ametller, Can Fontanals, etc., i altres, no? Perquè són elements de molt d'impacte i de repercussió a molt llarg termini. Però sobretot amb el que deia la Lourdes, gent gran, persones afectades, adolescents, situacions familiars, diguem-ne, de disrupció, de trencament. Són situacions de molt alt impacte amb moltes persones i amb les quals cal estar més atents que mai.
Sí.
No et sentim, Albert. Ara.
Ah, sí?
Ara? Sí.
Sí? Val. No havia tocat res, eh? Doncs Gemma, digues.
Sí, podia matisar alguna cosa que a mesura que anàvem parlant he anat prenent nota també, eh? Però justament ho ha esmentat ara la Lourdes, no? Aquest debat que tenim sobre les persones no vacunades i les que sí que ens hem vacunat i que algunes hem estat aquí fent campanya gairebé perquè tothom es vacunés i es protegi al màxim. Certament debat, però al final si posem al damunt de la taula els drets personals individuals, doncs també hem de respectar, no? I a partir d'aquí doncs genera doncs, aquest debat, no? Que es parla doncs, aquest dret individual, però què passa amb els drets col·lectius i aquí doncs, hem d'aconseguir arribar a aquestes enteses per protegir-nos al màxim. No? Al final, cap persona, ni de les no vacunades ni de les vacunades, volem que els altres pateixin. Entenc que és una, bueno, almenys és un pensament el més compartit, crec, possible, amb la qual cosa doncs, hem de veure de quina manera aquestes persones que no es volen vacunar doncs agafen unes mesures específiques i especials justament, no?, per evitar que altres persones pateixin més. Al mateix temps, també comentar, hi ha hagut persones que inicialment rebutjaven totalment vacunar-se i a mesura que han anat passant els mesos i veient que aquesta vacuna és efectiva, doncs han canviat d'opinió també, amb la qual cosa doncs, potser necessiten una mica més de temps o haurem de veure el què. O si no és que també són plenament, estan plenament convençudes de que aquesta és l'opció que han de prendre i també ho hem de poder respectar. Malgrat les inquietuds i això, a vegades fins i tot rebuig que ens genera aquesta diversitat d'opinions, però si pensem en els drets individuals també hem de contemplar-ho i hem de treballar per fer compatible doncs, aquesta convivència. I l'altre aspecte que la comenta també la Lourdes, és veritat que tota aquesta pandèmia ha fet bueno, que es destaqui molt més totes aquestes necessitats que ja hi eren temps enrere, però que la pandèmia ho ha fet encara més evident en matèria de benestar emocional i de salut mental. I aquí sí que simplement matisar i exposar que el Departament de Salut ja ha fet un increment de pressupost justament per la salut mental, també per l'atenció primària i per la salut pública, no? I justament mirar han de recuperar doncs, un pressupost que fos una mica més ajustat. Encara faltaran recursos, n'estic convençuda, perquè, com dèiem, no és un dret, és aquesta necessitat que tenim totes les persones i aquí s'hauran d'anar afegint recursos i recursos, però sí que val la pena doncs, posar damunt de la taula que també s'ha posat la mirada en la salut mental i aquest benestar que tanta feina ens portarà ara, per garantir, per mantenir doncs, aquests drets també de l'estar bé, que tant necessitem.
Molt bé, perfecte. Doncs tanquem l'apartat Covid. Ens queden només 10 minuts. Volia introduir un parell de temes més, però ens quedarem amb el de la Torre Negra, que és el més recent, que és la compra, o la diríem, la oficialització de la compra divendres passat d'aquesta finca i d'aquesta masia de Collserola, de la Torre Negra, un dels emblemes de la ciutat. I volia doncs, que ens diguéssiu, per un costat, què us sembla la inversió, si us sembla bé, si no, perquè són 2,8 milions, una xifra a la qual se li haurà d'afegir totes les obres de reforma i adaptació a l'ús públic que se'n vulgui tenir, que aquest és l'altre debat, no? És a dir, què se n'ha de fer de la Torre Negra? Fins ara l'Ajuntament no ha dit què en vol fer, si és que ja ho ha decidit, però us ho pregunto, què creieu que hauria de ser la Torre Negra i si és una bona inversió? Comencem, en aquest cas, per Francesc Aguilar, ja que el Carles i la Gemma acaben de parlar. Francesc.
Bé, jo vaig poder assistir el divendres, que es va fer doncs, bueno, tota la roda de premsa i ja la compra oficial de la Torre Negra. Jo crec que, bueno, en clau de ciutat, doncs, és important, doncs, la compra. Feia temps, doncs, ja que es parlava amb els propietaris i inclús, doncs, a nivell dels diferents governs municipals, doncs, què fer sobre aquell lloc, no? Sobre aquell indret, no? Ja que no només és l'edifici, sinó són tots els terrenys del voltant. I per fi, doncs, bueno, s'ha fet una inversió important de 2,8 milions d'euros, però que també és un equipament, doncs, que guanya la ciutadania i que, per tant, doncs, és positiu per sobretot a nivell col·lectiu de la nostra societat. És un equipament, doncs, bueno, que està en un lloc molt emblemàtic, no? Situat al mig de Collserola i davant del Pi d'en Xandri. Per tant, també crec que és important, doncs, que aquests terrenys, doncs, siguin de propietat municipal, perquè, bueno, també la ciutadania, doncs, pugui accedir, doncs, a tot aquell entorn i puguin també, doncs, veure, doncs, a l'edifici, no? Que moltes vegades, doncs, es veu des de lluny, però no es pot veure a poca distància, no? Sobre el tema dels usos, doncs, bueno, jo crec que primer el que s'ha de fer, doncs, és veure, doncs, què s'ha d'arreglar de l'edifici. Estem parlant que és un edifici, em sembla que del segle XIV, per tant, doncs, deu tenir alguna mancança i, per tant, doncs, aquí els experts, els arquitectes municipals, doncs, decidiran, doncs, quines reformes s'han de fer per habilitar l'espai i que pugui aquest espai, doncs, tenir algun ús. Mm-hmm. Després, doncs, bueno, jo crec que ja pot haver-hi possibilitats, doncs, d'usos, doncs, oberts a la ciutadania, també, doncs, que els escolars, no?, les escoles, doncs, puguin assistir a veure l'entorn i veure el propi edifici. I després, doncs, un altre ús, doncs, podria ser, doncs, un centre de recuperació de la fauna, no?, doncs, d'allà a l'entorn, i que també, doncs, es mantingués, doncs, l'essència de Torre Negra i del Parc de Collserola.
Molt bé, Francesc, moltes gràcies. Us demanaré molta brevetat a la resta perquè és que ens queden 6 minuts justos. José Miguel, de Ciutadans.
Bueno, pues intentaré ser rápido. Bueno, sin duda la adquisición de un elemento patrimonial de la relevancia de la histórica de la Torre Negra es una gran noticia para San Cugat, eso sin duda. Además de la propia masía, los terrenos, tanto forestales como de cultivo, abren un abanico de posibilidades, pues muy importante. Realmente yo creo que eso es una buena noticia. Pero si queremos plantearlo en términos de si es una buena inversión, entonces no podemos quedarnos solo en el hecho de los 2,8 millones de euros pagados, ¿vale? Porque eso es una parte, por así decirlo, del análisis. Hay que centrarse no en esta cantidad, sino en la cantidad que habrá que destinar a restaurarla y acondicionarla o reacondicionarla para el uso al que finalmente se destine. Y sobre todo, hay que tener en cuenta la cantidad anual a la que tenemos que hacer frente en adelante, ¿vale? Por tanto, no solo son esos 2,8 millones que hemos pagado ahora, sino todo lo que viene detrás, que es realmente la parte importante del tema. A día de hoy, el Ayuntamiento no ha concretado el uso, con lo cual no se pueden cuantificar los costes de los trabajos que sean necesarios y, por tanto, hemos de ser prudentes a la hora de calificar la operación en términos, digamos, económicos. También no nos hemos de olvidar que en estos momentos hay otro sobre la mesa varios proyectos de rehabilitación y adaptación para nuevos usos de edificios que, si bien no tan emblemáticos como este, también tienen su relevancia. La Masía Cañameras, la Masía Can Rabelles, para hacer un centro de emprendedores, la Masía Montmain, el edificio del antiguo ayuntamiento de la Plaza de Barcelona, Can Quiteria, ¿vale? O sea, hay muchas más que no cito para no ser exhaustivo. Hay un montón de proyectos que requerirán dinero. Por tanto, primer tema, no tenemos claro que haya demanda sólida para tantos equipamientos, pero sobre todo dudar de la capacidad inversora y del músculo financiero para mantener al día todas estas inversiones. Por tanto, valoramos positivamente la compra de este elemento patrimonial, pero una vez realizada y a falta de un estudio más profundo, hay que contemplarlo como un gasto. Luego, ya a la vista del plan de usos que se le quiera plantear y de la proyección que le proponga el consistorio, podremos ya hablar de si es una buena o una mala inversión.
Vale. Muchas gracias, José Miguel. Lourdes.
Simplement és un actiu patrimonial essencial de la ciutat, essencial, molt important. Crec que l'oportunitat de comprar o no s'ha produït ara i és una oportunitat que o l'agafes o es perd aquesta oportunitat. Vull dir que potser no ha arribat en el millor dels moments, però era claríssim l'aposta que es tenia que fer i crec que en això estem tots d'acord. És evident que costarà diners rehabilitar aquesta masia i costarà diners al mantenir-la, és obvi. Però jo he de dir que sí que hi ha molta demanda d'instal·lacions públiques. No entraré ara, però demanda hi ha moltíssima. Només teniu que mirar on estan col·locats serveis socials, per exemple. No dic que tenen que anar allà, sinó que sí que necessitem moltes instal·lacions més de les que tenim. També la brigada, per exemple. I l'important realment són els usos que podrem donar a aquest element patrimonial, no? Que s'ha d'estudiar quins usos són possibles fer en funció de les necessitats de rehabilitació, les possibilitats que la normativa del Parc de Collserola també ens imposa, i jo crec que és fonamental obrir un procés de participació ciutadana on per recollir idees i propostes de la ciutadania que és la millor manera de aprofitar un patrimoni com aquest perquè sigui útil per la pròpia ciutat.
Molt bé, gràcies Lourdes. I Carles i Gemma, telegràficament, disculpeu, eh? Carles, sisplau.
Telegràfic. Jo crec que pot haver una part de la senyora que pensi que això d'adquirir un bé patrimonial sense saber per què el volem doncs potser no és gaire raonable, no? Però la veritat és que estem parlant de la Torre Negra, que és un element patrimoni històric importantíssim per a la ciutat i des d'aquest punt de vista, per tant, nosaltres hem donat suport a aquesta adquisició i endavant, no? Ara, ja ho deia José Miguel, i aquí hi ha un cost molt important en termes d'inversió, hi haurà un cost molt important en termes de rehabilitació o adaptació, i hi haurà un tema molt important, un cost molt important de manteniment i de gestió del dia a dia, no? I per tant, això, quan hi ha un gran cost, hi ha d'haver un gran retorn. Que hi hagi un gran retorn per al conjunt de la ciutadania, la Lourdes ho apuntava ara, però potser aniria una miqueta més enllà. No es tracta només d'un procés participatiu i d'un llançament d'idees, sinó de comptar molt amb la societat civil per optimitzar l'ús i el retorn social que pot aportar aquest equipament. Que al final té una connotació històrica, cultural, de potencial d'educació ambiental important i, per tant, endavant.
Perdó, Carles. Gemma, què em vols fer de la Torre? Ràpid.
No, divendres va ser un dia històric i sobretot posar la mirada i la paraula de protecció justament per aquest patrimoni històric que teníem a Sant Cugat i que l'hem recuperat com a bé públic. Res més.
Molt bé, gràcies. Moltíssimes gràcies a tots cinc. Disculpeu que al final ens hem allargat un palet. Acaba la tertúlia del monestir, com sabeu. Cada dimecres a 11:45 del matí a la ràdio, a la 91.5 de la FM i en vídeo a la web cugat.cat. Moltíssimes gràcies i bon dia a tothom.
Bon dia.
Bon dia a tothom.